Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimecres 26 de maig del 2021. Avui és dia de Sant Felip Neri i el pensament del dia ens el porta precisament al propòsit de l'oratori Sant Felip Neri de Gràcia i de Barcelona, el pare Ferran Colàs.
Recordem avui Sant Felip Neri, que el 12 de març de 1622, l'any que ve farà 400 anys, fou inclòs en la llista, diguem-ne, oficial dels sants, juntament amb quatre espanyols, com diuen els italians, Santa Teresa de Jesús, Sant Ignasi de Loyola, Sant Francesc Xavier i Sant Isidre. El pare Felip era un home que tenia una manera de parlar en nom de Déu molt personal, de cor a cor. A la Roma del seu temps, parlar al cor, inculcant el desig d'aprendre l'estil de Déu. I d'aquesta manera va posar la nostàlgia de Déu en el cor de l'home. Somiava en terres de missió llunyanes, però va entendre que les seves Índies serien Roma. I a la ciutat eterna va passar la vida convençut que fer el bé a Roma funciona bé a tot el món. Crec que hem de tornar als batecs del cor per retornar-nos a l'obra eficaç de l'apostolat i al testimoni d'amor al qual tots, preveres i laics, som cridats. El nostre temps ens interpel·la personalment i com a comunitat, animant-nos a alternar gestos i accions mortals amb obres que donen vida, interpretant aquell poder d'amor que brollava del sempre jove cor que palpitava en el cos de l'octogenari Felip Neri. Si de vegades percebem diverses raons per afirmar que l'oratori no va bé, almenys a Espanya, on a excepció d'algunes excel·lències les cases esbufeguen, estic igualment convençut que viure en la família oratoriana amplia el cor, recrea noves formes d'expressió a la cruïlla de l'experiència històrica en què eficaçment i sense reserves es mou cada oratori. La qual cosa significa quedar-se amb una oïda atenta i amb un cor disponible per a aquells nous camins que el carisma oratorià podria emprendre per a la seva adequada actualització. Molt bona festa de Nostre Pare Sant Felip Neri a tots.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
3 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 617. Mireu, com molts vosaltres sabreu, el món de Twitter, de la xarxa i d'internet en general és un món desendreçat, on cadascú hi diu la seva amb una perspectiva moral de ser entesos en tot o gairebé en tot. I té coses bones, també, com fer conèixer o buscar opinions sobre milers de temes sense cap més postulat que l'interès. Tot i això, sol convertir-se, dèiem, en la plaça pública on venerar o linxar algú sense cap més objectiu que fer gran una bombolla inexistent a l'exterior, a la vida real. Tot i això, avui sí m'agradaria fer una pausa perquè els darrers dies una part, segurament ínfima, però una part de l'independentisme exacerbat ha tornat a titllar algú de botifler, de traïdor, no sé ben bé a quins principis, d'hostatge i de servidor. I ho ha fet ni més ni menys que amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que porta 3 anys i mig a presó. El fet, l'abraçada de Cuixart al ministre Miquel Iceta. Total per una abraçada. Que Iceta i Cuixart, Cuixart i Iceta tenen postures absolutament diferents, és evident, no cal dir-ho. Que el mateix Cuixart davant l'adversitat sempre ha marcat somriure, l'ha fet ja vencedor de totes les derrotes. I és que potser sigui l'hora que uns i altres i uns, entenguin que és hora de replegar-se i de bastir ponts per entendre's, per perdonar-se si cal, i mirar el futur per tornar a parlar mirant-se els ulls. Potser sigui l'hora de creure en la humanitat, en aquella abraçada, i avui l'ombra de tot plegat és el Congrés dels Diputats, l'indult.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, el control tècnic sempre atent, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Berta, Rafa, Àngels, Maria, Ignacia i Ferran. Què tal? Com esteu?
Salutacions, com sempre, a tota la ràdio. Estem bé, estem bé.
Tindrem els nous consellers avui, definitivament?
Sí, home, sí.
I a Madrid, què passarà? Amnistia sí, amnistia no?
Ai, i estarem pendents. Amnistia sembla que no, sembla que estarem pendents d'aquest indult que ha deixat la porta oberta a Pedro Sánchez. Avui, molt atent també, Toni Huguet, a l'actualitat, perquè hem d'estar pendents, un dia com avui, del Parlament de Catalunya, o de fet de la Generalitat, on els consellers hi prendran aquesta possessió, i també del Congrés dels Diputats, on començarem a saber, encara més, si el govern està o no a favor de l'indult. Segurament hi anirem connectant al llarg del matí.
Vinga, tirem endavant, que ja ha sortit el sol i farà bon dia.
Sí que ha sortit el sol, sí, després, per cert, d'una superlluna espectacular, deixa-m'ho dir, que he pogut veure aquest matí, m'he espantat i tot de la lluna que hi havia aquest matí. 6 minuts que ha passat de les 8, precisament, del matí. També forma part d'aquest equip, ja ho sabeu, una de les veus de Ràdio Estel. Si truqueu al 93-409-2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Balloc, número 67 de Barcelona, la trobareu a ella, Àngel Riber, i també trobareu una hiperriallera, superriallera, com la lluna. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Què passa avui?
No ho sé, que em passa alguna cosa, sí.
També?
Sí, no, però has d'explicar als oients que amb què és com fos la lluna.
Aviam, posem-nos en situació.
Plorània.
Posem-nos en situació. Jo caminava per un carrer d'aquells infinits, que no veus mai al final, i al final del carrer, en aquell forat que hi queda al final, que veus el buit, diguem-ne, era tot ocupat per una lluna immensa, que jo he pensat, quina farola més gran que han col·locat avui. Sí, és així. No sabia ben bé què era.
Res.
No sabia ben bé què era fins que he connectat
la
ràdio.
La farola molt gran.
Exacte.
A Torrelles...
Torrelles gastem en faroles.
Les gasteu, molt bé, ben fet.
Home, és que hi ha foscolla, eh? És una vall, i quan cau la nit, com no hi hagi faroles, hi ha senglars. Saps el que vull dir?
M'hauria encantat veure la cara,
No.
Què és això?
Sí,
molt bé.
Ha passat això. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui?
No l'he vist, perquè hem de dir que Joan Trias es lleva molt d'hora.
Una miqueta més d'hora que Mercè Raga.
Déu-n'hi-do. Pedro Sánchez, Joan, és el protagonista del dia, sens dubte, perquè ha tornat a deixar la porta oberta per l'indult dels presos independentistes. A partir de les 9 del matí, el mateix president respondrà les preguntes de l'oposició al Congrés dels Diputats, també sobre aquesta temàtica.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Et t'haig de dir que al sortir de casa, depèn de quina hora surtis, fa una mica de fred, però tot i així, Barcelona tenim 15 graus, Lleida 11 graus, Girona 13 graus, Tarragona 12 graus i Andorra 8 graus. Les temperatures poden capgirar a la meitat del dia.
Sí?
Sí. Diuen que ara escoltarem el Miralles, però que ja torna la calor, una mica.
Uf, quina mandra. De què parlarem avui?
Mira, Joan, analitzarem el que s'anomena a la ràdio el l'1x1. Ho farem avui amb el politòleg Guillem Porcells. Analitzarem doncs, la plana major del govern de Pere Aragonès amb noms i cognoms. Qui són? Quina és la seva trajectòria? Això serà la primera part del programa. Avui farem el segon cafè a les 9 amb la periodista experta en temes europeus i redactora del setmanari El Siglo, Teresa Carreras, i també amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. A més, parlarem d'atenció del cas Roman Protasevich. L'estem escoltant molt, l'estem llegint molt aquests dies als mitjans de comunicació, però qui és Roman Protasevich? Doncs també en parlarem avui i ens donarà més detalls l'economista i politòleg Xavier Ferrer, que el convidarem avui a fer el segon cafè del dia. Avui també tindrem l'espai de l'Hora del Consumidor amb l'Agència Catalana del Consum. Atenció, perquè avui parlarem de consells generals a l'hora de fer ús de la xarxa. Atenció, això és important. Per tant, si voleu fer alguna pregunta, ja ho sabeu, Joan, ens podeu enviar un WhatsApp al 663 99 30 62 663 99 30 62 si teniu algun dubte, si sou internautes i ara amb tot el que està passant amb les estafes, amb els pufos, tot el que hi ha ara mateix a les xarxes...
Els pufos?
Sí, això de tratar-hi el Rafa.
Els pufos, eh?
Sí.
Us ho preguntarem, això.
Tot i així, ets a dir que la Pibernat ens va dir l'altre dia que no estava ben dit, això és veritat, que és una castellanada. Però està més o menys acceptat. Bueno, en tot cas, Joan, l'important, que si vols fer alguna pregunta avui a Montserrat Rivera, la directora de l'Agència Catalana del Consum, ho pots fer. Ens escrius una nota de veu al 663 99 30 62. Si t'has trobat en alguna situació, doncs, que t'hagi ballat el cap en aquest sentit. Parlarem avui també d'habitatge i de les seves problemàtiques i ho farem amb la Maria, del Sindicat de l'Habitatge del Poble Sec, després de la concentració que ahir va tenir lloc al carrer Lleida de Barcelona amb alguns incidents amb Mossos d'Esquadra i també la CUP, entremig. Saludarem avui amb Albert Pedret, president de la Colla Vella de Xiquets de Vall, i és que la Colla Vella i la Colla Jove faran un pilar de 5 per Sant Joan en la primera actuació castellera des de l'aturada per la pandèmia. I acabarem programa amb una nova freqüència modulada i darrer minut.
Recordeu, com ens deia la Mercè, que podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel d'aquest programa per participar-hi al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, però, de què s'hi estarà parlant?
Aquesta mateixa setmana el Tribunal Suprem preveu emetre el seu informe sobre els indults als presos polítics i des de la Moncloa ja preparen el terreny, sembla que, per concedir-los totals o bé parcials. Aquest mateix dimarts, des de Brussel·les, Pedro Sánchez ja hi ha planat el camí. Aragonès topa amb la CUP, Joan, i ho fa el primer dia com a president. Hores després de prendre possessió va topar, com dèiem ahir, amb la CUP per la intervenció de l'Abrimo dels Mossos en un desnonament al Poble Sec de Barcelona. Que la pandèmia fa créixer els intents de suïcidi entre els joves, es tripliquen les tentatives i que comença la inoculació de segones dosis a col·lectius essencials. Per tant, els menors de 60 anys que han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca poden reservar ja ara mitjançant la web. Es podrà triar entre Pfizer o la mateixa AstraZeneca.
I atenció, perquè ahir va sortir el nou cartell de Primavera Sound 2022. Es va anunciar ahir, com dèiem, i entre altres artistes... Com t'agrada, Mercè, eh? Aquest Primavera Sound 2022? Buah és l'expressió.
És que, déu-n'hi-do, eh? Quina tornada a la normalitat.
Digues noms que hi surten en aquest cartell, com ara, per exemple...
Per exemple, doncs, entre d'altres, Nick Cave, Massive Attack, els C. Tangana, els Manel i l'esperat retorn d'Antònia Font, The National...
En fi... Un espectacle, eh? Jo no en conec cap. Però un espectacle... Manel, sí. I Antònia Font també.
El
Cetangana també, sí.
The Strokes, també.
The Strokes, boníssims.
Ni idea.
Però segurament que segur són bons. Si ho diu la Mercè, són bons. I ella, una de les grans, aquesta sí, eh? Dua Lipa.
To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times, had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the every time, everyone before you was a waste of
my heart.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts que passen d'un quart de nou del matí i hauríeu d'haver vist la marxa que porta tot l'equip de la primera hora a Ràdio Estel ballant Dua Lipa i aquest Break My Heart.
Per cert, Joan Trias, disculpa, felicitats i enhorabona avui pel dia de Sant Felip Neri, que no ha arribat abans de temps.
Felicitats,
que tu també ho vius molt.
Sí, i tant. Jo, per qui no ho sàpiga, jo he viscut vora 10 anys, una cosa així, en un oratori, en un claustre, diguem, preciós, de l'oratori Sant Felip Neri de Gràcia, i per tant, sí... Estic implicat.
Estàs molt implicat amb la causa,
exacte. Moltíssimes gràcies.
Avui és un gran dia.
Moltíssimes gràcies.
Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Situació complicada a aquesta hora per un accident a la C31 a l'alçada de Badalona, que fa acumular moltes retencions força carregades en sentit sud perquè ha fet tallar la calçada. Altres punts amb aturades els trobem a aquesta hora a la C32 amb més de 3 quilòmetres de cua en sentit nord des de Sant Boi de Llobregat i 3 quilòmetres més a la C58 des de Badia del Vallès, sempre cap a Barcelona. Força congestió també, com és habitual, a l'enllaç a la B23 de la P7 i també a la 2, sempre en sentit cap a Barcelona. I pel que fa a les rondes, 4 quilòmetres de cua a la B10 en direcció al Nus de Llobregat entre Besòs i Vila Olímpica i 3 quilòmetres més a la ronda de dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. També hora de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Pol Carrera, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. De moment, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Pol. 8 i 18 minuts. A aquesta hora encetem programa, com sempre, amb tota l'actualitat. Pedro Sánchez decidirà sobre els indults pensant en la concòrdia i no en la venjança, diu.
Així és, Joan. El president del govern espanyol ha assegurat que la decisió sobre els indults als líders independentistes empresonats pels fets de la tardor del 2017 la prendrà guiant-se per valors constitucionals com ara la concòrdia, el diàleg, l'entesa i no pas la venjança.
Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del gobierno pesarán en la decisión que tome el gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
Sánchez ho ha dit a Brussel·les després del Consell Europeu, una roda de premsa en què ha apostat per mirar el futur, l'estàvem escoltant ara, i superar una crisi que va esquinçar, diu, no només la societat catalana, sinó el conjunt de la societat espanyola. Per cert, preguntat sobre les declaracions que va fer l'octubre del 2019, en què es va comprometre amb el compliment íntegre de les condemnes emeses pel Tribunal Suprem, Sánchez ha insistit en la necessitat de mirar el futur i aprendre dels errors. S'espera que el Tribunal Suprem es pronunciï aquesta mateixa setmana sobre els indults als presos condemnats per l'1 d'octubre. Qui tindrà l'última paraula serà per al govern espanyol, però abans necessita aquest informe del tribunal, que no és vinculant, però sí imprescindible. Hem de dir també que a l'hora d'elaborar aquest informe, el Suprem ha de tenir en compte, Joan, aspectes com ara el temps que els condemnats han passat en presó preventiva o la part de la condemna que ja han complert. La llei també remarca que s'ha de valorar molt especialment els indicis o bé les proves de penediment. Per la seva banda, a les últimes hores, el Partit Popular ha insistit que si hi ha indults presentarà un recurs davant del Suprem i critica el que considera un pacte ocult de la Moncloa amb l'independentisme. El líder dels populars, Pablo Casado, ha anunciat que si s'aproven aquests indults exigirà el canvi de la llei d'indults i també del Codi Penal. Per cert, avui estarem molt pendents del Congrés dels Diputats a partir de les 9 i és que aquesta última hora dels populars que han afegit una pregunta a l'ordre del dia d'avui justament per parlar sobre el tema dels indults.
Interessant perquè, a més, Pablo Casado és el primer que li pregunta escoltarà el president espanyol, a Pedro Sánchez. Per tant, n'estarem pendents i ho escoltarem també en directe des de la sintonia de Ràdio Estel. El govern de Pere Aragonès, mentrestant a casa nostra, amb les seves 14 conselleries, una més que la legislatura passada, ja està tancat.
Sí, de fet, avui, amb un altre ordre de les coses, llegim al Nacional que Aragonès ha recuperat, per cert, el despatx oficial de president, que va quedar buit durant el mandat de Quim Torra, que no el va voler ocupar per evidenciar l'absència forçosa de Puigdemont. Des del centre del comandament del Palau de la Generalitat, el nou president ha oficialitzat el relleu amb la signatura del decret d'anomenament dels 14 consellers que l'acompanyaran al Consell Executiu, que tindrà lloc, com dèiem, doncs avui, això sí, a partir de les 10.
I el personal considerat essencial que va rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra el Covid ja pot demanar hora per la segona.
Sí, tots els menors de 60 anys que ja tenen una dosi ho poden fer a través de la pàgina web vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Tornem a repetir, vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Salut ha anunciat que començarà a administrar-los la vacuna aquest dijous, dia 27. Segons el que ha decidit el Ministeri de Sanitat, se'ls posarà la vacuna de Pfizer-BioNTech, tot i que qui ho vulgui pot demanar que la segona dosi també sigui d'AstraZeneca, com la primera que van rebre. En aquest cas, Joan, però, han de firmar un consentiment que han de portar firmat imprès, per tant, des de casa. El dia de la vacunació cal entregar el consentiment informat firmat, que es podrà, com dèiem, descarregar tant a Canal Salut com al punt de vacunació mateix. Salut ha informat que aquests consentiments es custodiaran al centre de vacunació i es recolliran per tenir-los centralitzats.
I una vintena de morts, entre els quals hi ha dones i nens, és el tràgic balanç d'un atac del grup Sendero Luminoso en plena campanya electoral al Perú.
Sí, l'atac s'ha comès en una remota regió de la selva peruana. Sendero Luminoso és considerat una organització terrorista fins a finals del segle passat. Es relacionava, Joan, ara, amb grups residuals que fan funcions de seguretat per als narcotraficants. L'atac va tenir lloc, però, aquest diumenge, cap a les 10 de la nit. Les víctimes, que la policia eleva 18, són homes, dones i dos nens. Es tracta, segons les autoritats peruanes, dels clients, els treballadors i els seus fills de dos bars de la localitat de San Miguel de Lene, un municipi peruà a 250 quilòmetres de la capital, Lima. Una regió selvàtica anomenada Valle de los Ríos, Apurímac, N i Mantaro, on es produeix el 75% de la cocaïna del país, segons les autoritats. El ministre de Justícia, Eduardo Vega, que parla oficialment de 16 morts, atribueix la massacre a Sendero Luminoso.
I atenció, us avisàvem a la primera hora del programa. El Primavera Sound 2022 presenta el millor cartell de la història.
Sí, a Dua Lipa, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds. El festival prepara aquesta edició especial que, per cert, s'allargarà durant 11 dies amb nous concerts imponents. Repeteixen bandes internacionals com els Strokes, The National, Low Time, Impala i altres noms del panorama musical espanyol com Zetangana. Tot plegat, també tenint en compte i present el retorn esperadíssim dels Antònia Font i també la presència de Manel. Per cert, el festival es farà al Parc del Fòrum el 12 de juny. Són aquests 11 dies i serà l'any vinent, el 2022. Aquest mateix dimarts, els que ja tenien entrada per al festival del 2020 podran començar aquest procés per canviar-les i a partir de l'1 de juny es posaran a venda la resta d'entrades.
I el compositor clàssic i director d'orquestra espanyol Cristóbal Halffter, mort aquest diumenge també als 91 anys d'edat a Vilafranca del Bierzo. A Lleó, nascut a Madrid el 1930, era un dels protagonistes de les avantguardes, figura clau de la música espanyola del segle XX.
Sí, protagonistes indiscutibles de la creació musical espanyola del segle XX han estat des dels anys 20 els Halffter. En principi, els dos germans, Rodolfo i Ernesto, vinculats a les avançades culturals que van culminar en temps de la República i que van ser dispersades per la instal·lació del règim de Franco. Rodolfo va morir a l'exili i Ernesto va seguir en aquesta Espanya.
El coronavirus ofega sanitària i econòmicament els més vulnerables a l'Índia.
Setmanes després de les primeres alertes, l'Índia segueix completament desbordada per la segona onada de coronavirus. Segons els últims informes, el número contagiat ascendeix a gairebé 26 milions i els morts superen els 4.000 cada dia.
I el proper sínode dels bisbes convocats per al 2023 començarà a les diòcesis.
El proper mes d'octubre començarà un camí sinodal de 3 anys de durada que s'articularà en 3 fases, la diocesana, la continental i la universal. Aquest treball, una proposta inèdita fins ara, conduirà a la celebració de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Serà l'octubre del 2023 amb el tema per una església sinodal, comunió, participació i missió. Segons l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, no es tracta només d'un esdeveniment, sinó d'un procés Congrés que involucra en sinergia tot el poble de Déu, el Col·legi Episcopal i el bisbe de Roma, cadascú segons la seva pròpia funció. Aquest nou itinerari sinodal, aprovat pel Papa Francesc, s'inaugurarà al Vaticà els dies 9 i 10 d'octubre, mentre que a les diòcesis l'obertura del sínode, presidit pel respectiu bisbe, tindrà lloc el diumenge 17 d'octubre.
I en plan esportiva, el futur de Koeman continua en suspens.
Sí, Laporta i Koeman han fet ahir, van fer una breu reunió en què no s'ha pres cap decisió al voltant del futur del tècnic.
8 i gairebé 27 minuts, hora de saber també quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures més altes que ahir a la mateixa hora i més que ho faran al centre del dia. Avui valors entre 2 i 3 graus superiors als que vàrem tenir i això significa que a migdia les màximes o primeres hores de la tarda se situaran entre els 22 i els 27 graus aproximadament. Per tant, ja en molts punts del país, sobretot a l'interior, tornem a parlar altra vegada d'ambient càlid al centre de la jornada, si més no en comparació a dies anteriors. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem d'un matí encara amb algunes boires boirines a punts de l'interior i del prelitoral, que marxaran ràpidament, cada vegada amb més clarianes. Tot i això, a partir de migdia, creixeran més núvols a les comarques del Pirineu i no descartem que puguin acabar donant algun ruixat a la tarda, sobretot cap al Pirineu de Girona i també alguns punts de les muntanyes del sud de Tarragona cap a la zona dels ports. De cara als propers dies, les temperatures continuaran pujant.
Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Quan parlem de la qualitat de l'aigua i, sobretot, del tractament i la depuració de les aigües residuals, hem de tenir en compte que a Catalunya estem en una situació privilegiada.
L'aigua i la vida.
A Catalunya, el 97% de la població té garantida la depuració de les aigües residuals. Són 521 les depuradores actives a casa nostra per recollir i tractar les aigües residuals i millorar ambientalment l'estat dels rius, aigües subterrànies i litorals. Heu de pensar que no fa tants anys els rius al voltant de les nostres grans ciutats estaven fortament contaminats i, el que és pitjor, gairebé no comptaven per les activitats de la població. Des de fa un parell o tres de dècades, però, tothom hi ha posat molt de la seva part per donar la volta a aquesta situació. En menys de 30 anys, el nombre de depuradores en servei s'ha multiplicat per 6, passant de les 80 que hi havia a la dècada dels 90 a les 521 actuals. Això fa que puguem ser molt optimistes de cara al futur, en aquest sentit, però en cap cas que haguem de baixar la guàrdia a l'hora de vetllar per la salut del nostre entorn natural.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Aquesta hora passa un minut de dos quarts de nou del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Doncs Joan, avui totes les portades gairebé coincideixen en destacar aquest nou govern de Pere Aragonès. Comencem amb el punt avui, diu renovat i femení, i posem cara a aquest 1x1 de totes qui és qui en aquest nou govern de Catalunya. També fan referència a aquest primer avís de la CUP al govern, i és que Boya, Sabater, Pallissé i Riera estaven ahir a primera fila davant de la policia protestant en un desnonament a Poble Sec. El periòdico, també gairebé, hem de dir tots els diaris, una de les paraules que més llegirem avui és la paraula indult. El periòdico Sánchez avala els indults del procés per superar fractures. Al País, Sánchez defineix els indults davant de les venjances o també revanxes. I Pedro Sánchez, també, al diari Ara, prepara el terreny per als indults, i La Vanguardia titulen Sánchez prepara el terreny també per indultar els presos del procés.
Canviem de qüestió i canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
El govern descarta la desviació de la Massana i farà tres carrils de la CG3. L'eixamplament serà entre Anyós i la rotonda del túnel de les dues Valires per reduir les retencions.
Portades dels principals diaris digitals, locals i comarcals.
A Diari de Girona llegim avui que Figueres mostrarà les mil cares de Dalí a la casa natal del pintor. S'espera presentar i ensenyar els aspectes més íntims i la personalitat enigmàtica i atreure així un ampli públic. A La Mañana, des de Lleida, llegim que una quinzena de detinguts és en una operació contra el narcotràfic tant a la capital del Segrià com també a Balaguer. És una actuació conjunta dels Mossos i Guàrdia Civil i s'han fet una vintena d'entrades i registres des de primera hora d'ahir. Diari Més, llegim que les càmeres de vigilància de Reus arribaran a 4 places més a finals d'any. L'Ajuntament ultima els projectes per licitar a l'últim trimestre 9 dispositius a la Pataca de la Pau Baluart i Anton Borrell. I avui llegim a Ebre Digital que la Comissió Europea i Europa Nostra premia la restauració del Mas de Burot d'Horta de Sant Joan.
Marca d'aquesta casa, portades dels principals diaris digitals religiosos.
Catalunya Cristiana.cat, llegim que no es pot dir qualsevol cosa contra la religió. Són declaracions d'ahir d'Antoni Matabós, president del grup d'interreligiós Jeter, que va dir que quan es comença a difamar surten els límits de la llibertat d'expressió. A Flama.info llegim que el coronavirus ofega sanitària i econòmicament els més vulnerables a l'Índia. Religió digital, el bisbe de Lleida, qualifica d'error grandíssim enfrontar Aragó i Catalunya pels béns de la franja. Salvador Jiménez admet que hi ha una ferida oberta entre les dues diòcesis. I a Vida Nueva avui ens destaquen aquesta notícia, que el papa francès ha apartat el bisbe d'Almeria i dona plens poders a Gómez Cantero per governar la diòcesis. Segons ha pogut confirmar Vida Nueva, aquesta inèdita decisió en l'Església espanyola ha estat resultat de la delicada situació econòmica que travessa la diòcesi i altres qüestions de profund calat.
Gràcies, Mercè. Això és el que donen de si tots els diaris, tota la premsa escrita en paper i digital. I a aquesta hora, com saps i ens anunciaves, volíem analitzar la plana major del govern aragonès, que posa molts noms nous sobre la taula. Qui són? Quina és la seva trajectòria? Ho volíem fer amb el politòleg Guillem Porçals. Guillem Porçals, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Abans d'analitzar, però, aquests consellers i conselleres de govern, deixa'm fer-te dues preguntes. La primera, i ja ho sap sempre en Guillem, que abans de parlar amb ell via directe, a través de la ràdio, miro els seus fils de Twitter, que sempre són molt interessants. Doncs bé, fa uns dies en Guillem Porçals tuitejava el següent: Pedro Sánchez està vestint els indults als presos del procés com una segona transició. Segurament per això torna a aparèixer un debat estatutari que ningú havia demanat. Com saps, Guillem, avui hi ha sessió al Congrés dels Diputats. N'estarem nosaltres molt pendents de tot plegat. Donarem en directe segurament la primera pregunta que coincideix amb el cap de l'oposició, Pablo Casado. Per tant, et volem preguntar, doncs això, què volies dir amb tot plegat?
Crec que la maniobra que tindrà ara Pedro Sánchez és bàsicament intentar donar una patada cap endavant amb el tema del procés, i per això és ràpidament tot accelerat amb el tema dels indults. És a dir, si recordem una mica la mística que ha rodejat tot el que és el pacte constitucional del 78 i tot el que ha rodejat tota la transició és el fet de que no hi ha dos Espanyes, sinó que és una sola, que parla, que dialoga, que s'entén. I, de fet, el propi Sánchez ja va dir que les bases de la transició havien sigut la concòrdia, el diàleg, i això que s'ha fent ara a través dels indults. I sobre el debat estatutari, és un debat que es va posar sobre la taula, crec que el seu ministre Iset aquí el va dir, que s'obriria de nou un referèndum pel tema del referèndum, de reformar el referèndum, però si mirem les proclames que hi ha des d'aquí, des del Parlament, veiem que cap de les faccions polítiques defensa o demana un referèndum com a tal, sobre l'Estatut. Creiem que és un debat molt interessant, però que ningú havia demanat. Tot i així s'ha d'entrar, és a dir, si s'obre el debat de la reforma estatutària, és un debat que s'ha d'entrar.
Ara sí, anem cap a casa nostra i deixem plantejar-te abans d'anar a conseller o consellera per consellera, perquè en són més, què et sembla aquesta proposta de nou govern de Catalunya?
És una proposta en si mateix valenta, perquè primer tot coordina tot el que serien diferents consellers i conselleres de tot el territori, cosa que això és important, perquè vertebra territorialment tot el govern, tot el que seria Catalunya, i també ho trobo una proposta decidida a que hi hagi un acord entre totes les dues faccions, entre la facció de Junts i la facció d'Esquerra. I crec que això també és important, és a dir, no són perfils que hagin creat reticències entre tots els partits, sinó perfils consensuataris, perfils que sempre han dialogat entre si, i crec que és una proposta important. És un govern pensat perquè duri més de dos o més de tres, inclús més d'una legislatura normal.
Ara sí, comencem aquest 1x1 i ho fem amb els consellers i conselleres per part d'Esquerra Republicana. I comencem, no podia ser d'altra manera, per presidència, que ja l'ocupa o l'ocuparà Laura Vilagrà.
Laura Vilagrà és un perfil molt interessant perquè és politòloga i a més va ser alcaldessa de Sant Padó amb 26 anys. A més, és un quart del partit, va estar a les llistes per Barcelona i, sobretot, va ser delegada del govern a la Catalunya Central. Això és important perquè és un lloc on, històricament, havia predominat Convergència i, per tant, sempre ha tingut molt bon tracte amb diferents quadres del que va ser el PDeCAT, que és Junts en alguns aspectes, i, per tant, és una figura de consens entre totes dues forces. És una de les persones més pròximes a Pere Aragonès i crec que serà una de les persones més importants per tal de bastir ponts entre totes dues faccions.
A Interior, que l'ocuparà Joan Ignasi i Helena, dirigent durant molts anys a Vilanova i la Geltrú.
Sí, Joan Ignasi i Helena és una persona que ve del PSC. De fet, va ser un dels caps del moviment Avancem, aquesta corrent catalanista que va tenir el PSC. Va ser, com bé has dit, alcalde de Vilanova i de la Geltrú. I, a més, és una persona que té molt de coneixement del que és el món local, tot el que és la Catalunya local, dels diferents municipis, dels diferents àmbits. És una persona que té gran coneixement i, per tant, és un perfil que tindrà molta proximitat amb el que seria la qüestió famosa del territori i les comarques, en aquest sentit.
L'expresident del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ara ocuparà la cartera d'Empresa i Treball.
Roger Torrent és una persona que ve de Girona i que és també és politòleg de formació i, a més, és un càrrec, per dir-ho així, que portarà gran pes de la part política de la recuperació econòmica. Sí que és cert que va tenir certes, per dir-ho així, batusses amb la facció de Junts dintre del que seria el restabliment de Puigdemont com a diputat, com a president, etc., però també és cert que és una persona que té, en aquest sentit, planta per poder dirigir la Conselleria d'Empresa i poder establir contactes amb empresaris.
Una altra de les sorpreses del govern és que no continuarà Bargalló al capdavant d'Educació, sinó que ho farà qui era el seu segon, Josep González Cambray.
Sí, González Cambray va ser el secretari general durant l'etapa d'Educació. De fet, la seva formació és enginyer tècnic industrial i és una persona molt pròxima a les qüestions que han tingut diferents municipis i que ha tingut el municipalisme davant d'Educació, sobretot amb el tema del Covid. És una persona que ha estat molt atenta a les necessitats dels centres educatius com a tal. I, per tant, és una persona que té un reconeixement dintre del seu àmbit, com també és coneguda arreu del territori.
Qui sí que repeteix és el capdavant d'Agricultura, Alimentació i, si suma, Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Sí, Teresa Jordà és l'única consellera, juntament amb Puigneró, que repeteix el capdavant d'una conselleria. Va ser exbatgessa de Ripoll, a més va ser exdiputada al Congrés, i a més va ser, com he dit abans, un dels pocs càrrecs que ha repetit. De fet, al capdavant de d'Agricultura durant el període Torra, es va fer famosa per algunes declaracions sobre l'agricultura, etc., però també és una persona molt coneguda i molt reconeguda la seva tasca dins del que seria el seu àmbit.
La nova Conselleria de Feminismes i Igualtat l'ocupa en aquest cas Tània Verge.
Sí, Tania Verge és politòloga, a més és catedràtica per la Pompeu Fabra amb el tema de la unitat d'igualtat. A més té un gran currículum vinculat a l'àmbit de la recerca i a l'àmbit de la publicació dintre d'aquest àmbit. A més ha col·laborat amb diferents institucions europees, com són la pròpia Comissió Europea, com han sigut diferents el Consell d'Europa, com també són diferents facultats, diferents organitzacions, la pròpia Generalitat. És una persona d'un ampli currículum. A més, es va fer popularment famosa, per dir-ho així, fora de l'àmbit acadèmic, per ser síndic electoral durant el 1 d'octubre.
I a Cultura, que hi veurem Natàlia Garriga.
Sí, Natàlia Garriga és una de les persones també més pròximes a Aragonès, la mateixa persona que podria ser Vilagrà. A més, és una persona que també va treballar amb ella a el que va ser Economia i també va ser exgerent de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Tot i tenir no tenir una formació vinculada a l'àmbit de la cultura, sí que és la que ha desenvolupat càrrecs vinculats amb ella.
Ara sí, passem als consellers i conselleres que formaran part per decisió de Junts per Catalunya. I ho fem amb Jordi Puigneró, que continua a Polítiques Digitals i s'hi suma Infraestructures, Agenda Urbana i Atenció Home Fort, Vicepresidència.
Sí, de fet, el fet que sigui el nou vicepresident de govern és una de les figures de consens que han hagut entre totes dues formacions. De fet, és una persona molt pròxima al que podríem dir tot el que són les tesis de diàleg i d'entesa entre tots dos governs. Recordem que la trajectòria de Puigneró no només ha sigut el fet de ser conseller o membre del govern, sinó que va ser cap de gabinet del batlle Recoder a Sant Cugat, va arribar a ser batlle a Sant Cugat, i de fet va ser secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat amb Carles Puigdemont.
Salut, estava cantat perquè ja fa temps que Junts per Catalunya ho havia anunciat en campanya electoral. Josep Maria Argimon.
Sí, Josep Maria Argimon és un metge especialista en medicina preventiva i salut pública. De fet, és un quadre del Departament de Salut des de l'any 2004 i des del 2018 va ser director general de l'ICS. És una persona molt versada en el camp de la salut. Té una gran tasca i un gran reconeixement intern per la seva professionalitat i és un dels perfils que, com bé dius, no hi havia sorpreses perquè va anunciar Laura Borràs que si ella seria presidenta, el presentarien de conseller i Junts ha complert.
Anem cap a Economia i Hisenda, on, si m'ho permet, sí que hi ha hagut sorpresa perquè moltíssima gent apostava per el Sertadi, però no, ha estat Jaume Giró.
Sí, el Sertadi ha fet el salt al món a Barcelona. De fet, ella és regidora de Barcelona. I si analitzem el perfil de Jaume Giró, veiem que ha sigut una persona que ha estat 11 anys com a número 2 de Isidre Feina a la Caixa, tot i que la seva formació no és d'economista ni vinculada a les finances, sinó que és periodista. I, a més, dintre la seva trajectòria empresarial, va ser el consell executiu de Repsol, Petronor i Petrocat.
Acció Exterior i Transparència per Victòria Alsina.
Sí, Victòria Alsina, per part de... va ser delegada del govern als Estats Units i Canadà durant l'última legislatura. A més, és directora acadèmica de la Universitat de Nova York i té formació de politòloga. És una de les persones més vinculades a tot el que seria la recerca dintre del camp de drets humans, drets civils, en diferents institucions internacionals.
A Justícia, d'on hi penjarà també afers religiosos i també tota la plana memorística, Lourdes Ciuró.
Sí, Lourdes Ciuró és un càrrec que també ve del món local i sobretot és coneguda per ser regidora del municipi, com també se li ha presentat en les últimes eleccions com a batllessa, tot i que no va ser elegida. Ella va ser regidora de Sabadell entre l'any 2007 i 2011, després va desenvolupar gran trajectòria política al Congrés entre el 2011 i el 2019 i, per últim, com es deia, va ser regidora de Junts per Sabadell en aquestes últimes.
Violant Cervera s'encarregarà de drets socials.
Té una formació de filologia hispànica, a més és tècnica de la Diputació de Lleida, i va ser directora d'Acció Cívica entre l'any 2011 i l'any 2012. És una persona molt vinculada també al que seria el món local dintre de Lleida, i per tant és un perfil per marcar territori, com també sensible amb les causes que hi ha competencials de la pròpia conselleria.
I finalment ens quedem amb Recerca i Universitats, que ocuparà Gemma Geis.
Sí, Gemma Geis és un dels càrrecs més parecis de la nova fornada de Junts. De fet, es va fer va saltar dintre de la palestra política en el que seria el discurs que es de fer al Parlament durant la segona investidura, i és una persona que té gran coneixements en l'àmbit de la recerca i sobretot està vinculada a la Universitat de Girona.
A aquesta hora, comentats tots els consellers i conselleres que formaran part d'aquest govern i que prendran possessió de la seva conselleria d'aquí a ben poques hores, serà cap a les 10 del matí. Guillem, deixa'm preguntar-te per últim, perquè no l'hem anomenat, el president de la Generalitat, a Pere Aragonès. El beneficia o el perjudica que sigui el més jove de tots per primera vegada?
Crec que és un fet positiu en el sentit de que per fi tindrem unes institucions, ho dic com a jove, per fi tindrem unes institucions en aquest sentit que ens poden interpel·lar directament. Fins ara hem tingut un govern per així envellir, uns governs que no ens sentíem vinculats. En el cas de Pere Aragonès i les diferents propostes que pugui fer, certament implica certa regeneració institucional, com també generacional, al capdavant de la pròpia Generalitat.
Guillem Porcels, politòleg, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa i per ser nosaltres fent aquest 1x1 de totes les conselleries del nou govern de la Generalitat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada ben forta.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Cada dia de l'any, a les 6 del matí i a les 3 de la tarda, descobreix Maria a Ràdio Estel. 365 dies amb Maria, amb Àngel Rodríguez, una advocació de la Mare de Déu que es venera a les diòcesis catalanes per cada dia. 365 dies amb Maria, amb Àngel Rodríguez, cada dia a les 6 del matí i a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. Els nostres menuts també necessiten un extra per les seves defenses. Jo, els meus, els dono cada matí un vial per beure de Protec Junior, que conté gelea reial, pròpoli i 12 vitamines, i els encanta el seu gust de fruits al bosc. Protec Junior, de Laboratorios Marnis, és el suplement perfecte per les defenses de nens i adolescents. Demana Protec Junior a Arbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel.
Pràcticament 10 minuts i arribarem a les 9 del matí, pendents del que passi al Congrés dels Diputats, on Pablo Casado preguntarà primer de tot sobre aquests indults al president del govern, a Pedro Sánchez. Ara sí, però anem cap al món de la xarxa, anem cap al món del Twitter, Mercè.
Sí, Joan, perquè avui ens fixem en un tuit de Manu Guix, que va escriure ahir, diu: per què tothom té l'opció d'escoltar els àudios de WhatsApp a diverses velocitats i jo no?
S'ha d'actualitzar, eh?
S'ha d'actualitzar, perquè...
No Manu Guix, WhatsApp. No Manu Guix, WhatsApp, s'ha d'actualitzar,
Exacte. Perquè anirà arribant de forma gradual als usuaris. Però tu, si encara no tens la versió vigent, diguéssim, te l'actualitzes. I què vol dir això? Doncs jo, amb ajuda del David i tot l'equip, hem fet la prova, la demostració, perquè la gent ho entengui, d'acord? M'he gravat amb un àudio de WhatsApp, que és justament el que demanem, doncs, als nostres oients, que ens enviïn un àudio de WhatsApp. I he gravat aquest missatge, justament la notícia. Els missatges d'àudio de WhatsApp ja es poden escoltar ràpid. La novetat de l'aplicació de missatgeria s'ha començat a aplicar de forma gradual als usuaris. I ha quedat així. Els missatges d'àudio de WhatsApp ja es poden escoltar ràpid. La novetat de l'aplicació de missatgeria s'ha començat a aplicar de forma gradual als usuaris.
Això és el normal, diríem.
Això és el normal, d'acord? Uh-huh. Quan si tu envies un WhatsApp, un àudio, sonaria així. Però ara, amb aquesta funció que et dona de poder multiplicar la velocitat per un i mig i per dos, nosaltres ho hem multiplicat per dos. Estàs preparat?
No.
Queda així.
Els missatges d'àudio de WhatsApp ja es poden escoltar ràpid. La novetat de l'aplicació de missatgeria s'ha començat a aplicar de forma gradual als usuaris.
Què et sembla?
em sembla que George Lucas hagués fet una gran pel·lícula de Star Wars.
Exacte. Escolta, va molt bé aquesta funció. A nosaltres estem fent broma aquí, però ara també perquè la gent sigui conscient d'aquest canvi que ha fet a WhatsApp, i va molt bé perquè a vegades t'envien WhatsApps d'àudios que duren 10 minuts.
Estic d'acord.
Quin és el teu... Jo tinc rècord, eh?
No ho sé, però sí, vora els 10 minuts.
Tu,
Déu-n'hi-do,
també, no? Doncs jo, en el meu cas, a mi m'han enviat àudios de gairebé un quart d'hora, saps?
Mare de Déu, això vol dir que àudios de 10 minuts es convertiran en 5 minuts perquè ho escoltaràs
perfecte,
molt més de pressa.
Exacte, però és que no et perds, ho has comprovat, eh?
No
perds
s'entén
cap
perfectament.
Part del missatge, passa que va més ràpid i així també doncs, es cau millor el teu dia a dia. Perquè
que
a vegades
bé.
Escoltar un àudio d'un quart d'hora t'has de dedicar,
que
com
bé.
Si miressis gairebé una sèrie de Netflix.
Estic content de qui hagi pensat aquesta iniciativa, tu.
Sí. Vols que repassem un altre tuit?
Som-hi.
Alba Vergés, que ha deixat la conselleria i ha escrit: avui tanco una etapa al capdavant del Departament de Salut, feina feta, l'epidèmia està sota control, menys de 300 persones a les UCI per Covid, 286 avui, una RT, la velocitat de contagi, de menys d'1 des de fa setmanes, menys de 1.000 casos al dia, gairebé 4 milions de persones vacunades, gràcies a tot l'equip de Salut Cat.
Això és el que corre aquesta hora per la xarxa. Anem cap a l'agenda cultural amb la Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia, avui a Girona, com cada dimecres, us proposem la xerrada a càrrec de Massó Xerifí, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà sobre Europa i el Nou Orient Mitjà. En aquesta xerrada entendrem de manera senzilla què passa a l'Orient Mitjà, els conflictes, les contradiccions i la situació política per establir perspectives de futur. Aquesta interessantíssima xerrada serà avui a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona. I anem cap a Tarragona per conèixer les històries de l'Olimp. Quins eren els 12 treballs d'Hèrcules? Com va vèncer Perseu a Medusa? Per què era impossible l'amor entre Apolo i Dafne? A partir de la narració de diferents mites en resoldran totes les preguntes. Aquest acte gratuït s'emmarca dins el cicle Tàrraco Viva i serà a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Pública de Torreforta. I més coses. De cara a demà dijous, us proposem la conferència Egipte a l'Antic Testament, a càrrec de Pilar Casals. La xerrada serà a les 7 de la tarda al casal parroquial de Sant Josep a Mataró. Aquest acte requereix d'inscripció prèvia. Pots fer-ho enviant un mail a escolateologiamaresma@gmail.com. escolateologiamaresma@gmail.com. I ja per acabar, avui dimecres a Barcelona, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la solemnitat de Sant Felip Neri, fundador de l'oratori. A les 7 de la tarda, missa major amb mossèn Josep Maria Jubany, rector de la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, i després, veneració de la relíquia i cant de l'himne.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora hi volem sumar l'agenda cultural, que us convidem al 40è Festival de Jazz de Terrassa, Mercè. Un festival que val molt i molt la pena i del que ens hem de sentir orgullosos també a casa nostra, perquè és un dels grans clàssics, eh?
Doncs sí, Joan, torna al 40è Festival Jazz Terrassa i Radio Estel t'hi porta. De fet, a partir d'aquest cap de setmana podràs escoltar en concert a Laura Simó, l'estem escoltant de fons, a Francesc Capella Quartet, també trobaràs, entre d'altres, la vella Dixieland o Adrià Font. No t'ho pensis dues vegades, entra a www.radioestel.cat i amb totes les persones que entrin al nostre web i vagin a l'espai de promocions trobaran aquest sorteig del 40è Festival Jazz Terrassa. L'únic que has de fer és emplenar un petit formulari i entres directament en aquest sorteig de dues entrades dobles per cadascun dels concerts.
Doncs ja ho saps, www.radioestel.cat, a la secció de promocions hi trobaràs aquests concursos per participar-hi així de fàcil. Per cert, Mercè, ho dèiem, a partir de les 9 hi estarem molt pendents del que passi al Congrés dels Diputats, amb pregunta de Pablo Casado al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre els indults. Passi el que passi, tot anirà bé.
per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Roads. Oh, 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 oh. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. Esperem, dius, al segon pis. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara tot anirà bé. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.